Són les 8 del matí. Bon dia des de Cavallers.
Bon dia de matí fresc i cel mig entrenyinat. Jornada de transició prèvia a un dissabte assolellat i un diumenge de canvi de temps que acabarà amb pluja.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 1 d'octubre del 2021. 1 d'octubre ja. 4 anys han passat des d'aquell 1 d'octubre, des del referèndum per la independència, que vam explicar-vos des de Ràdio Capital, perquè es va viure intensament des d'aquí, des del Baix Empordà, tot i que aquí pràctiques, càrregues pràcticament no vam tenir. Va haver una càrrega a la talla d'Empordà, aquesta va ser bastant important, va venir la Policia Nacional a la talla d'Empordà i impedir la votació en aquest municipi, però arreu de la comarca es va poder votar amb certa normalitat. Avui, doncs, arreu de la comarca i arreu del país es fan actes per commemorar aquests 4 anys del referèndum, en un moment en què aquesta data, doncs, està immersa en lluites partidistes. Hi ha partits que la defensen com una data que va permetre acostar-nos a la independència, altres que ho creuen que va ser més aviat una cosa més simbòlica. En tot cas, va ser una data que d'aquí uns anys crec que podrem analitzar amb més perspectiva que ara mateix. Avui al Supermatí us explicarem diverses notícies, per exemple, un pas que s'ha fet endavant a la Bisbal d'Empordà per regular el lloguer d'habitatges buits. S'ha aprovat les ordenances i després la Maria Alzina ens explicarà quines característiques tenen aquestes noves ordenances de la Bisbal d'Empordà. També us explicarem el procés participatiu que s'ha obert a Castell d'Aro per escollir el nom d'un espai municipal i tots els detalls de la Fira del Vi i el Cava de Catalunya que es fa aquest cap de setmana aquí a Palafrugell, a Can Màrius. Saludem, com us dèiem, des del Centre Cavallers, avui en un octubre que comença amb un estat de cel similar al d'ahir, amb alguns intervals de núvols. Els veiem des d'aquí, des del Centre Cavallers, que a estones poden deixar el cel parcialment enteranyinat, sense gaire conseqüències. Ara mateix temperatures que estan al voltant dels 15-17 graus, màximes es quedaran al voltant dels 23-25 graus. Per tant, serà un dia amb una certa calor. Temperatura que puja demà i de cara a diumenge pot bufar el vent i es podria empitjorar una mica el temps amb algun núvol i alguna pluja de cara a diumenge. Ho anirem seguint i després de seguida ens donarà tots els detalls l'Albert Aparicio. Les 8 i pràcticament 3 minuts som al Supermatí de Ràdio Capital. I a aquesta hora repassem les notícies i ho fem amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alsina.
Bon dia.
Tenim l'Anna Salvador també, bon dia.
Hola, bon dia.
I Eugènia Güell, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Bisbal d'Empordà aprova una regulació del lloguer d'habitatges buits.
El consistori bisbalenc aprova la regulació de lloguer d'habitatges buits dins les ordenances fiscals inicials pel 2022. Aquesta nova legislació ajudaria a pal·liar un problema amb l'habitatge que fa anys que afecta la població bisbalenca.
I no gaire lluny de la Bisbal, no marxem gaire lluny de la Bisbal, perquè els veïns de Forallac ja tenen un nou mal de cap, perquè el porta a porta ja està del tot desplegat.
La primera fase del procés es va fer a Fonteta, on el servei es presta des del març del 2019, i aquest estiu s'ha donat continuïtat al desplegament a Pere Tallada i a la resta de nuclis. A partir d'ara, doncs, la recollida de residus a tot el municipi es fa íntegrament per mitjà del sistema porta a porta.
Calceu-vos, doncs, perquè us ve feina a tothom qui visqui a Forallac. Una feina agraïda i bona pel medi ambient, però feina. Castell d'Aro obre un procés participatiu per escollir el nom del nou espai d'un nou espai municipal.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró preveu obrir un nou espai sociocultural a primers de 2022. El consistori proposa que el nom d'aquest nou espai s'escull a través de la participació ciutadana.
Perquè veieu com és treballar a Ràdio Capital, eh? La primera setmana i les tres primeres notícies del divendres són per la Maria Alzina. benvinguda, encantats que estiguis amb nosaltres i aquesta primera setmana ha anat perfecta. Castell d'Aro obre un procés participatiu, això ja ho hem explicat, torna a la Fira dels Vins de Vins i Caves de Catalunya aquest cap de setmana a Palafrugell.
Hi participen una cinquantena de cellers de tot Catalunya i també hi haurà la Fira de Formatges. Ahir al Supermatí en vam parlar amb Bàrbara Allé, presidenta del grup Costa Brava Centre, que organitza la Fira. Allà ens va explicar que aquest any se celebra més tard a causa de la pandèmia, però que tenien clar que s'havia de celebrar tard o d'hora.
Santa Cristina d'Aro edita 700 llibretes que posen en valor la diversitat familiar.
Es tracta d'una iniciativa sorgida de l'Associació de Famílies de l'Escola Pedralta que ha esdevingut un projecte municipal on s'hi ha implicat tota la comunitat educativa, incloent famílies, escola i ciutat, i que pretén sensibilitzar la ciutadania de la importància de normalitzar els diferents models familiars, trencant els possibles estereotips i creences limitadores envers totes aquelles realitats que s'allunyen de la família tradicional.
Doncs mira, està bé això, i està bé que també hagi nascut des de les famílies de l'escola. El documentalista Antoni Martí converteix el reportatge Homes de Fum en un llargmetratge documental sobre l'ofici de carboner.
Ha revisat i ampliat dues dècades després l'icònic treball que va fer per documentar l'intercanvi cultural entre carboners catalans i suecs. L'estrena es farà el divendres 15 i 16 al Mundial de la Bisbal i anirà acompanyada d'una exposició commemorativa que s'inaugura aquest divendres 1 d'octubre i es podrà visitar fins al dia 17.
Doncs que ho sapigueu, que ja ha obert aquesta exposició, que obre avui, de fet. I ara en esports... en aigües obertes de Calella i Afranc Radical Ocean 52 torna el 9 i 10 d'octubre d'aquest mes.
Aquesta nova edició manté els tres recorreguts, el de 1 km i mig, el de 3 km i mig i el de 7 km entre Calella de Palafrugell i Llafranc. Tindrà lloc el dissabte dia 9 d'octubre i també hi haurà la Radical Kids, els Radical Relays i altres activitats familiars al llarg del diumenge 10.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, les 8 i 7 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Octubre, som al cap de setmana. Quin temps ens espera per aquest cap de setmana?
L'octubre comença amb un estat de cel similar al d'ahir amb alguns intervals de núvols que a estones poden deixar un cel parcialment entrenyinat sense més conseqüències. Primeres hores del dia amb un matí fresc, valors mínims entre els 13 i 15 graus i màxima que quedarà entre els 23 i 25 graus. La temperatura pujarà dissabte en una jornada que serà majoritàriament assolellada i també amb vent de garbí, que pot bufar amb cops de força moderada des del migdia de dissabte i fins al migdia de diumenge. Pel darrer dia de la setmana tindrem un canvi de temps, especialment durant la segona meitat del dia, amb el pas d'un front i una massa d'aire fred en altura que ens portarà més inestabilitat entre la tarda de diumenge i fins les primeres hores del matí de dilluns. Entre la nit de diumenge i la matinada de dilluns, plourà i localment ho pot fer amb certa intensitat i acompanyada de tempesta. El pas del front també ens portarà un ambient més tardorenc i fresc de cara a dilluns vinent.
Gràcies, Albert. I més enllà del Baix Empordà, segon dia de vagues a Rodalies amb els primers trens cancel·lats, que sapigueu que si heu d'agafar un tren, heu d'anar a Flaçà, heu d'anar a Girona, heu d'anar a Caldes, doncs que sapigueu que avui hi haurà problemes a Rodalies i que anireu a l'estació i no sabreu a quina hora passarà el tren que us interessa, perquè no es poden fer previsions. Renfe ja avisa que avui no es poden fer previsions, passa el mateix que ahir. Aquest divendres torna a ser un dia de caos a la xarxa ferroviària de tot el país, perquè ja a aquesta hora Rodalies adverteix que s'estan incomplint els serveis mínims per part d'un grup de maquinistes en la segona jornada de vaga que ha convocat el sindicat majoritari. Hi ha trens que ja no han pogut sortir a primera hora perquè no hi ha conductor. Ahir realment la situació va ser de bastant descontrol, veurem què és el que passa avui. El Parlament rebutja posar data a un referèndum. Esquerra Republicana s'ha abstingut i Junts ha votat en contra d'aquesta proposició de la CUP per fixar un calendari per un nou referèndum per aquesta legislatura. Era una de les resolucions que els copaires han presentat en el debat de política general. Tant Esquerra Republicana com Junts s'han desmarcat de la proposta, que ha dividit l'independentisme. Els primers s'han abstingut en la votació, mentre que Junts hi ha votat en contra. En el debat de política general al Parlament, el govern s'ha mostrat unit i ha respost demanant un referèndum, però que sigui acordat amb l'Estat, perquè aleguen que només un referèndum pactat pot substituir el de l'1 d'octubre. També és una de les propostes que es van sotmetre a votació en aquest debat de política general. Que, si sabíeu que s'estava fent aquest debat de política general, és que teniu una mica d'interès per la política i per l'actualitat, perquè jo crec que la immensa majoria de la població, no ha seguit res d'aquest debat de política general. El jutge Llarena desautoritza l'advocacia general de l'Estat i torna a reclamar Puigdemont a Itàlia. El magistrat del Tribunal Suprem ha insistit a tornar a reclamar al Tribunal de Sàsser el lliurament de l'expresident. Llarena ho ha fet amb un segon escrit que ha enviat a la justícia italiana, en el qual insisteix que l'euroordre està plenament activa i que ha de ser executada, excepte en el cas que Puigdemont pugui recuperar la seva immunitat com a parlamentari. Dilluns, el president Puigdemont ha d'anar a Sàsser, a Cerdanya, per poder presentar-se davant la justícia i que aquesta decideixi si l'extradeix a Espanya o no. 7 detinguts a Badalona per l'agressió sexual a una dona que està hospitalitzada. La Guàrdia Urbana ha detingut aquests 7 homes. Segons informa la policia de la ciutat, els fets van passar en un pis del barri de Llefià. A quarts de 6 de la matinada van rebre l'avís, quan se sentia sorolls al pis. Quan els agents hi van arribar, van trobar la víctima a terra en estat de xoc i la van traslladar a l'Hospital de Can Roquer. Hi va haver-hi concentracions a Badalona per rebutjar aquesta agressió sexual. Les 8 i 11 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I les notícies s'han acabat aquí, però després les repassarem, després les ampliarem. De fet, ara el que és el moment del comentari. Avui el comentari d'opinió aquí al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 12 minuts, es l'envia la presidenta d'Òmnium Cultural, al Baix Empordà, Neus Colomer.
Quan fa 5 anys que Muriel Casals ens va deixar, volem recordar de nou la seva vida i el seu mestratge. La Muriel tenia un fort vincle amb la Bisbal d'ençà els anys 80, que va començar a passar-hi les vacances. Ara, l'Ajuntament li dedica un passeig. L'antic carrer Agustí Font passarà a dir-se Passeig Muriel Casals. La polifacètica Muriel Casals, acadèmica, investigadora, activista i dirigent política, va ser escollida la 8a presidenta d'Òmnium Cultural l'any 2010, convertint-se en la primera dona que va dirigir l'entitat. A partir d'aquella data es va convertir en una de les principals cares visibles del moviment polític, social i cultural de l'independentisme català. Era una persona suau en les formes, però molt contundent en el fons. Va guanyar un escó en el primer Parlament de majoria independentista de la història de Catalunya l'any 2015 i va ser nomenada presidenta de la Comissió Parlamentària encarregada de l'estudi i la redacció d'un full de ruta perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur polític. L'Estat espanyol va intentar repetidament desfer aquella comissió, però la resposta de la Muriel Casals sempre va ser la mateixa. Continuarem treballant, és clar que sí. Us vull convidar a participar a l'acte d'homenatge a Muriel Casals aquest dissabte 2 d'octubre a la Bisbal, a les 11 del matí a la biblioteca, i sobretot a continuar treballant pel nostre país, perquè el millor homenatge que li podem fer és seguir el camí que un dia ella va encapçalar.
Doncs sí, i realment aquest... jo a vegades em pregunto què és el que hauria passat en aquest país el 2017, 2018, 2019 si Muriel Casals hagués estat viva i hagués estat liderant també com havia fet fins la seva mort aquest procés d'independència. Què és el que hauria passat? No ho sabem, però em sospito que moltes coses haurien estat diferents. 8 i 14 minuts.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, el més nou de Jason Derulo, es diu Acapulco. I veurem si sona. Ara no sé per què no està sonant. Aviam si podem fer sonar. Aviam, Acapulco.
Acapulco. baby. Oh, oh, I'm just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding a wave, baby. Oh, oh, I'm just a little loco, emotions like a yo-yo, but I love you that way.
El cafè, la rentadora... Va un capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, al carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal.
Pràcticament 20 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital, estem explicant-vos les notícies del dia i avui volem parlar d'un grup d'empresàries i directives de l'Empordà que volen potenciar l'activitat empresarial de la dona a casa nostra per ajudar-se mútuament en el creixement i desenvolupament dels seus negocis. Avui volem parlar de l'Associació d'Empresàries i Directives Empordà i ho fem amb la seva presidenta, l'Eulàlia Puig. Què tal? Com estàs? Molt bon dia. Ara et podem cedir. Bon dia. Aviam si... Perdó, disculpeu. Aviam si podem escoltar a l'Eulàlia Puig ara. Bon dia.
Bon dia.
Ara sí, disculpeu. Disculpeu que les coses de tecnologia a vegades fallen. Eulàlia Puig...
Si veus que es talla, et donaré un fix,
Ah, val, cap problema, cap problema. No, de moment no. De moment se sent bé. De moment se sent bé. Associació Empresàries i Directives de l'Empordà. Em pots explicar, em podeu explicar quan neix aquesta associació, en quin moment i amb quin objectiu?
Mira, vaig néixer fa ja 3 anys amb la, aquesta sensació. Primer vam crear una associació que es diu Dones del Baix Empordà i que era simplement per trobar-nos, per fer activitats comunes, i ens vam adonar compte que hi havia tot un grup d'empresàries que tenia la necessitat de buscar sinergies, espais comuns, solucionar problemes, fer networking, i llavors d'aquella antiga associació de dones del Baix Empordà va néixer l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà.
Uh-huh. Quants associats teniu?
En aquest moment estem per una setantena.
Uh-huh. Clar, aquest...
Que de veritat fem activitat... Perdona.
Sí, no, digue. No.
No, et deia que encara que som de l'Empordà, perquè la nostra intenció és créixer, en aquest moment estem molt circunscrites en el Baix Empordà encara. Encara estem molt en aquest territori.
Això li volia preguntar, perquè la seu, diguem-ne, és a Calonge, al Palau Firal.
Sí. Afortunadament l'Ajuntament ens va cedir un espai, i llavors un despatx, i llavors allà fem... Bueno, tenim el despatx, activitats en volem fer a tot arreu.
Quin tipus d'activitats feu? Perquè, és a dir, com es pot potenciar o com es potencia el paper de la dona en l'empresariat d'aquí del Baix Empordà?
Bueno, tenim bastantes activitats. Ara, per exemple, fem el Congrés d'Emprenedoria un cop a l'any. Uh-huh. Fem un dinar, la setmana passada vam fer un dinar cada 2 mesos. En aquests dinars és per trobar-nos, però també convidem quasi sempre un ponent amb algun tema que ens interessa, o encara que sigui lúdic, però serveix per presentar-nos, per explicar què fa cada una. Això és cada 2 mesos. Després fem jornades de treball. La propera serà el 29 d'octubre, per exemple, per parlar de l'empresa familiar, que és la més comú de les empreses de la Baix Empordà, i volem dedicar-hi tot un dematí, serà de 10 a 1 en el Palau Firal, 29 d'octubre. Fem xerrades i tallers sempre que cal, una mica segons la necessitat de les associades. Doncs busquem aquell ponent que és més adient per aquells temes concrets. Per exemple, també el mes d'octubre, el 14, farem a la tarda, a les 7 de la tarda, una ponència que vindran explicant-nos què s'ha de fer en cas d'un accident laboral o d'una malaltia comú o d'una inspecció de treball. I busquem resoldre tots aquells temes per no tenir que sortir massa de la zona, i anem fent segons van sortint les necessitats.
Clar, quin és la... Li hauria preguntat, no sé si xifres en aquest cas concret en tenen, però... quantes empresàries hi ha al Baix Empordà? Quina proporció dels empresaris són dones?
Bueno, primer de tot vull recalcar que nosaltres no posem cap pega de que vingui un home. És més, tenim algun associat home, eh? L'únic que necessitem és que aquest home cregui en la potencialitat de la dona com a empresària, i que és igual que ella, perquè sí que hem detectat que al Baix Empordà hi ha moltíssimes empresàries que estan en segon pla. Volem posar de relleu que també ho són, que també són empresàries i que també poden dirigir una empresa, o que també són emprenedores i la poden crear.
Però, a què es refereix que hi ha dones empresàries en segon pla?
Perquè tradicionalment arreu, però no vaig emportar, sembla que encara més, la dona ha sigut molt capdavantera, ha tingut molt de paper molt rellevant en la família i moltes vegades també amb l'empresa, i ha tirat de l'empresa. Però no sé per què, poder per la tradició, per la societat, per el que fos en aquell moment, quasi sempre s'amagava darrere d'un home. O sigui, encara que la idea, encara que l'empresa, encara que l'hagués heredat dels seus pares, una mica sempre hi havia un home que tapava una mica aquest paper. Quasi sempre perquè a la dona li feia com una mica de por, o de no saber arribar, o de no, que no li diguessin o que no fes. Bueno, pues ara no, podem potenciar aquesta feina i posar-la de relleu. Uh-huh. Hi ha moltes, però també hi ha molts homes, eh? No posem cap pega en l'home, insisteixo.
Però hi ha reticències per part d'homes a deixar espai a dones?
Jo penso que no. Jo penso que més aviat és un fallo nostre. És aquesta necessitat d'autoexigència, de pensar que no hi arribaré, cada vegada menys, afortunadament, que no hi arribaré, o que millor no agafar molt de paper perquè vull dedicar-me a la família, o no ho sabré fer, o abans, ara ja no, però abans poder era perquè era més fàcil que els estudis superiors els fes un home que una dona. No sé, era una societat absolutament masclista, la d'abans, i encara arrosseguem alguna tendencieta. De tota manera, avui no hi és, avui té unes emprenedores i unes empresàries molt fortes i amb moltes ganes de posar de relleu que poden tirar endavant.
Quins sectors econòmics aquí, no sé, podria posar algun exemple, sectors econòmics d'aquí del Baix Empordà que estiguin liderats per dones?
Perdona, és que no t'he entès bé. Que estiguin liderats per dones, però no sé què és.
Que s'ha tallat, deia. Si pot posar exemples de sectors econòmics aquí al Baix Empordà que estiguin liderats per dones o que tinguin un lideratge femení important.
Bueno, és que hi ha temes... Mira, tenim una de les sòcies que té una empresa, per exemple, d'estructures metàl·liques de construcció, una empresa que aparentment és molt masculina i que la lidera ella, i que a vegades inclús explica que quan la gent s'hi adreça no pensa que sigui ella la que està al capdavant, perquè sembla que és un treball molt masculí. Són petites idees que tenim molt anclades en el cervell i que volem anar trencant, però no és això la nostra obsessió de veritat. No és tant explicar que són molt importants, sinó al revés, fer networking, fer que les empreses creixin, fer que aquelles necessitats que tenim i que podem anar a buscar la solució a Girona o a Barcelona, la trobem aquí, la solució, el posar en comú problemàtiques que potser l'altre ho té, saps? No és gana de dir la dona és molt important, no, és ganes de veritat de treballar i d'ajudar que les nostres empreses vagin endavant i facin grans. I que Baix Empordà lideri el tema empresarial dona.
En aquest temps, 3 anys des que existeix aquesta associació, això s'ha anat aconseguint?
Oi, és que em sento una mica malament, perdona.
Sí? Doncs, aviam.
Se t'entretalla.
Sí?
Perdona.
Simplement. Intentaré tornar a fer la pregunta, si no, haurem d'aturar l'entrevista. Només preguntava si durant aquest temps, durant aquests 3 anys que fa que existeix l'associació, si això s'ha aconseguit, sí. si heu aconseguit ja generar aquest networking entre empreses liderades per dones.
Sí, estem encantades, estem creixent setmanalment, per dir-te alguna cosa. Vull dir que, clar, primer ens ha costat una mica el donar-nos a conèixer, i és una feina una mica de pica pedra, en el sentit de que no tenim, és una associació sense ànim de lucre, per tant no tenim diners per fer una gran activitat de propaganda i de comunicació, però bueno, el boca a orella funciona i estem molt contentes, i sobretot és que hi ha una sensació positiva i d'ànims i de voler potenciar, de voler compartir, de voler dialogar. De moment estem molt contentes, honradament.
I després, clar, això també arriba, ara és un moment en què potser és més necessari que mai aquesta intentar sortir de la crisi, potser és més necessari que mai aquest networking, aquest diàleg, aquesta ajuda entre els diferents empresaris. Com creieu que se n'està sortint el Baix Empordà d'aquesta crisi econòmica?
Bueno, mira, també estem preparant ara, que serà, no sé segur si serà el 12 o el 14 de novembre, al dematí, tota una jornada, per exemple, perquè un dels sectors empresarials importants, en el Baix Empordà, és la restauració, doncs volem fer una ponència tot un dematí per parlar de la restauració post-Covid, per exemple. A l'estiu, quan vam poder, vam fer uns esmorzars, on també vam parlar de tema salut, el tema empresarial post-Covid, el que t'explicava, totes aquestes jornades de treball, aquestes ponències, aquestes esmorzars o dinars, ara en aquests moments el convidat especial és el Covid.
Clar.
Perquè ens ha tocat molt de la vora i, per tant, tenim ganes de veure si podem tornar a reprendre.
Clar,
sobretot això, el món de la restauració i el món de l'hostaleria.
Potser a nivell econòmic una de les grans preocupacions és si aquí hi ha prou múscul econòmic com per sortir-nos-en i no tornar a dependre d'una font com el turisme que ja s'ha demostrat que un dia pot desaparèixer i deixar-nos en problemes greus socials i econòmics.
Exacte.
Com veieu la situació econòmica de la comarca?
Bueno, creiem que ha sigut un estiu amb segons quin sector que li ha anat molt bé, per exemple, insisteixo, la restauració, però que una mica s'ha de tornar a posar en valor tot el que... reescriure la idea, pensar que està preparat per quan tingui a venir, bueno, encara no s'ha acabat, però com a mínim per si torna a venir una d'aquestes coses. Jo penso que ens ha agafat a tothom molt de sobte i ara es tracta de preveure que tenir solucions per possibles altres sotregades. Sí, és veritat, ha afectat molt, però ha afectat molt a tothom, i per tant jo penso que el saber reinventar-se és un dels sectors més importants ara, en aquest moment.
Quin sector, disculpeu?
Perdona?
Que heu dit un sector, però s'ha tallat i no ho hem pogut sentir. Quin sector dieu?
No, tots els sectors.
Clar.
No, ja deia que el sector de la restauració poder ha sigut més
sí,
potent i ha anat més bé aquest estiu, sí, encara que havia patit molt abans, i et deia que el que estem ara intentant lluitar és anar trobant armes, perquè sempre, però ara més que mai, l'empresa s'ha de reinventar, s'ha d'adaptar a la nova situació, i per això estem ara buscant i oferint ponents, diàlegs i cursets per intentar resoldre tota aquesta problemàtica de no caure en el desànim, de saber que hi ha una sortida, de mirar com es pot fer, i això és el que treballarem tot aquest trimestre.
I és possible també allò de no posar tots els ous en el mateix cistell, de no fer un monocultiu econòmic cap al turisme?
Exacte, per això deia el de reinventar-se, sí.
Clar.
És exactament això, és no dir sempre s'ha fet així, o els pares ja ho feien, o així és com funcionava, sinó buscar alternatives, mirar com ens podem readaptar. Tot, ha canviat tot, no sols pel Covid, la tecnologia, la manera de fer, i hi ha moltes empreses que encara estan anclades en fa 20 anys o 15 anys, i el món ha canviat i l'empresa ha de canviar. I per això pensem que és molt bo estar associades, perquè això et permet compartir, no desanimar-te, saber que a l'altre també li ha passat i com ha sortit. Hi ha molts punts en comú que ajuden a reconsiderar la perspectiva de que poder no sempre s'ha de seguir la mateixa línia, sinó que hi ha altres solucions.
I les crisis com aquesta poden ser un fre a l'emprenedoria, sempre tan activa aquí a Catalunya i que potser en els últims anys s'ha vist aturada per les diverses crisis que hem anat succeint?
Pot ser-ho, però precisament és el que et dic. Jo penso que el fet de pensar que ha desdibuixat tot el mapa que teníem i que estava quasi tan clar i que tothom deia ja em va bé, no vull canviar, ha fet que les ganes de veure coses noves hi siguin. I per tant, l'emprenedora que porta solucions és molt probable que triomfi. És més fàcil triomfar així que no la de tota la vida que està desanimada, que diu no me'n sortiré i que no acaba d'entendre què és el que li passa. Poder aquesta necessita quasi més ajuda que l'emprenedora que té la il·lusió de començar.
Això és interessant, perquè potser és just el contrari del que havíem de la percepció general. Doncs Eulàlia Puig, presidenta de l'Associació de Dones Empresàries de l'Empordà. Gràcies per passar avui pel Supermatí i que tingui molt bon dia, molts ànims amb la feina d'aquesta associació i ens seguirem pendents.
Perfecte, moltíssimes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé. De seguida tornem amb més notícies.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació,
suma't a la redacció de Ràdio Capital.
Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres.
Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu,
jove,
amb idees
i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent.
Escriu-nos a info@radiocapital.cat
i suma't a la família de Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal.
A Carrefour i Carrefour Ponés, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour. Tots mereixem el més bo.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
8 i 36 minuts. La primera parada d'aquest recorregut informatiu que obrim ara mateix ens porta cap a la Bisbal. Divendres, som 1 d'octubre del 2021, l'Ajuntament de la Bisbal ha aprovat la regulació del lloguer d'habitatges buits dins de les ordenances fiscals del 2022.
Doncs sí, la Bisbal d'Empordà ha fet l'aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2022. I un dels canvis més importants que cal destacar és la variació que s'ha fet dels lloguers dels habitatges buits, un problema que afecta de ple a la població bisbalenca. Des del consistori, afirmen que la regulació del lloguer d'habitatges buits serveix per controlar aquest mercat. Es vol fer un recàrrec a l'impost de béns immobles, l'IBI, de fins al 50% als grans tenidors d'habitatges buits que fa més de 2 anys que no lloguen o habiten a la propietat. Segons la regidora Carme Vall, es vol aconseguir solucionar el dèficit d'habitatges proporcionant un lloguer social.
Bueno, jo li voldria dir que l'IBI no l'hem pujat, està clar que no l'hem baixat, però tampoc l'hem pujat, que lo dels habitatges buits no és tema recaptatori, sinó perquè aquí, precisament a la Bisbal, costa trobar habitatge.
Com volen pal·liar
aquest... Com diu l'alcalde, Enric Marquès...
Això et volia preguntar, Maria, com volen pal·liar aquests problemes existents, aquesta falta d'habitatge?
Com diu l'alcalde, Enric Marquès, des del consistori volen lluitar contra aquesta situació a través de les ordenances, aprovades amb el suport de l'equip de govern.
Tenim un municipi que té disparitat de rendes, disparitat de problemàtica social. Les ordenances fiscals són, evidentment, el que seria l'esborrany previ a poder fer un pressupost que ens permeti donar cobriment a totes les necessitats.
Cal remarcar que les ordenances aprovades inicialment s'han apujat de manera proporcional a l'IPC d'aquest any, que va augmentar un 2,7% al municipi, i que aquestes ordenances inicials serviran per realitzar els pressupostos municipals per l'any 2022.
De la Bisbal anem una mica més cap a baix i anem cap a Forallac. Els que viviu en algun dels nuclis que formen Forallac heu de tenir clar que a partir d'aquesta setmana se us complica una mica la vida, però amb un bon objectiu. I és que aquesta setmana ha acabat el procés de desplegament del porta a porta a Forallac i ha començat la presentació de la prestació del servei al polígon industrial, que era el darrer punt planificat.
Aquesta setmana finalitza a Forallac el procés de desplegament del porta a porta amb l'inici de la prestació d'aquest servei al polígon industrial. La primera fase es va fer a Fonteta l'any 2019 i durant aquest estiu s'ha ampliat el servei a Pere Tallada i a la resta de nuclis, fent desaparèixer els contenidors de la via pública. L'Ajuntament afirma que aquesta nova recollida de residus permet incrementar la qualitat i la quantitat d'escombraries recollides. Així, es minimitza el transport d'objectes als abocadors o incineradores, facilitant així el procés de reciclatge. A més, la deixalleria ha introduït canvis per millorar l'eficiència i gestió del servei. Hi ha un nou horari i personal que atendrà l'usuari que assisteixi amb la targeta. L'objectiu és mantenir les instal·lacions més netes i ordenades. En qualsevol cas, si no es pot complir amb l'horari de recollida del porta a porta, a la mateixa deixalleria hi ha un espai habilitat per utilitzar en cas d'emergència.
I Maria, també hi ha canvis a la deixalleria.
Aquesta iniciativa de Castellplatja d'Aro preveu obrir...
Aquesta no és la notícia que volíem fer sonar. Després, de seguida, parlarem de Castellplatja d'Aro. Veurem si podem escoltar aquesta segona crònica, si no us ho explico jo. La deixalleria, com dèiem, ha introduït canvis des de l'1 de juny per millorar l'eficiència en la gestió del servei. L'accés continuarà sent amb targeta, però amb la novetat que també hi haurà un horari personal que atendrà l'usuari. D'aquesta manera es vol tenir més ordenat i més net l'equipament i que tothom en faci un ús correcte, de manera que no hi hagi residus on no toca. D'altra banda, en cas que no es puguin deixar els cubells de la porta a porta a la porta de casa, d'acord amb el calendari i horaris, també es podrà utilitzar l'àrea d'emergència que s'ha habilitat en aquesta, precisament en aquesta deixalleria. 8:41. Ara sí, anem cap a Castell d'Aro. I és que s'ha obert un procés participatiu per decidir el nom de dos espais que s'obriran a partir del 2022. Individus i entitats del municipi poden presentar noms relacionats amb Castell d'Aro, noms que tinguin a veure amb el municipi.
Aquesta iniciativa de Castellplatja d'Aro preveu obrir un nou centre sociocultural a principis de l'any 2022. El consistori ha decidit que el nom d'aquest espai s'esculli a través de la participació ciutadana. Preveuen que la primera fase, del 20 de setembre al 17 d'octubre de 2021, es doni nom als dos espais previstos. El primer ha d'anar encapçalat amb el mot sala i el darrer amb el mot espai. Es poden fer un màxim de dues propostes per espai, a títol individual o com a col·lectiu inclòs en el Registre Municipal d'Entitats. Aquestes propostes es poden enviar en línia a través del portal Decidim o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de Castell d'Aro o Platja d'Aro. També es poden fer entregues a mà a l'oficina de turisme, al Centre Cívic Vicenç Bou, Cala Generosa o la Biblioteca Mercè Rodoreda. Les propostes han d'estar relacionades amb alguna característica, data o esdeveniment relacionat amb Castell d'Aro. També s'accepten propostes que generin un vincle amb la vila i que promocionin valors associats a les activitats de l'equipament. Durant una segona fase, una comissió tècnica seleccionarà tres propostes per cada espai. L'última fase consta d'una votació final per a majors de 14 anys empadronats al municipi. S'iniciarà el 13 de desembre de 2021 i s'allargarà fins al dia abans de la inauguració oficial de l'equipament. El nom se sabrà durant la jornada inaugural del nou espai.
I aquest cap de setmana, avui mateix, tornen els vins a Palafrugell. Si és que hi han marxat mai, perquè... De fet, Palafrugell podria ser la capital del vi durant tot l'any gràcies al de Palafrugell, o sigui, de tot el Baix Empordà, gràcies a Can Grau, que potser és el centre comercial dels vins més gran de Catalunya. Però el fet és que la Fira de Vins i Caves de Catalunya torna a Palafrugell aquest cap de setmana, després de no haver-se pogut fer l'any passat. Ara sí, avui, demà i diumenge, de 7 a 11 de la nit, la Fira celebrarà la seva 40a edició a la plaça de Can Màriu de Palafrugell.
És una fira organitzada pel grup Costa Brava Centre. És per això que ahir els permetí en van parlar amb la seva presidenta, Bàrbara Allé. Allé va explicar que han hagut de traslladar la fira i fer-la més tard. Normalment es feia a l'estiu, però la pandèmia ha fet que s'anés ajornant fins ara.
És una fira que es fa sempre a l'estiu i bé, degut a la situació, doncs hem anat prolongant i el que no volíem és no fer-la, perquè ja l'havíem descartada l'any passat i volíem intentar aconseguir fer-la.
Allà explica que ha sigut una mica més complicat lligar-ho amb algunes cases de vins perquè són els dies de la barema. Tot i això, la presidenta assegura que hi ha hagut molt bona resposta, cosa que es veu reflectida en les xifres. Aquest any hi participen una cinquantena de cellers de tot Catalunya. A més, també hi haurà la fira de formatges, com ja és tradició. Pel que fa a les mesures de seguretat contra la Covid, allà explica que les mascaretes, òbviament, seran obligatòries. També hi haurà control d'aforament. A part d'això, però, degut a la millora de la situació pandèmica, no farà falta fer cap reserva prèvia de cap tipus.
No, ja no hi haurà la necessitat de fer cap reserva, per tant, qui pot assistir sense aquesta prèvia previsió, no? I bueno, sí que hi haurà un control en l'aforament, evidentment, i, bueno, bàsicament és controlar que no hi hagi un excés de gent, evidentment distàncies i en petites bombolles, les costures de la mascareta per, evidentment, poder tastar aquests infants fantàstics.
Finalment, la presidenta explica que no tenen cap previsió de quanta gent pot assistir a la fira. Assegura que si s'arribés a les xifres del 2019 podrien estar molt contents perquè significaria que la gent deixa de tenir por.
Anna, Aller ens va explicar precisament que va haver-hi temps per parlar amb Aller sobre com ha anat aquesta temporada turística a la Costa Brava.
Sí, la presidenta del grup Costa Brava Centre explica que la temporada va començar molt tard perquè no van poder obrir fins al maig, ja que van haver de tornar a tancar després d'obrir per Setmana Santa. Aller apunta que, malgrat tot, però, ha estat una bona temporada, sobretot des de finals de juny, quan van començar a arribar els turistes francesos.
Van deixar obrir per Setmana Santa i vam haver de tornar a tancar. Llavors, evidentment, l'activitat real no va començar fins a principis de maig. Podria dir finals de juny, que sí que ja es van començar a mobilitzar els francesos, i llavors ja aquests ja han sigut els reis. És a dir, encara ara segueixen estant aquí. Malgrat tot, ha estat un èxit, això està clar.
Doncs sí, avui estarem molt pendents i seguirem aquí a Ràdio Capital aquesta Fira dels Vins i Caves de Catalunya a Palafrugell. Vuit i 47 minuts. En el marc del projecte sobre la diversitat familiar, l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, amb la implicació de tota la comunitat educativa del municipi, ha editat 700 llibretes sobre diversitat familiar, que es començaran a repartir aquesta mateixa setmana entre les famílies de la població.
Sí, és una iniciativa sorgida de l'Associació de Famílies de l'Escola Pedralta que ha esdevingut un projecte municipal on s'hi ha implicat tota la comunitat educativa, que inclou famílies, escola i ciutat, i que pretén sensibilitzar a la ciutadania. Des del punt d'igualtat de Santa Cristina d'Aro, ja fa anys que es treballa per acompanyar les famílies en el procés d'educar els fills i filles, i en els darrers anys aquest ha estat un dels seus objectius més prioritaris. Encapçalats per la regidora d'Igualtat i Serveis Socials, Imma Martí, enguany encara es vol reforçar més el projecte i s'està treballant per poder oferir nous serveis i noves respostes a la gran diversitat de necessitats de les famílies del segle XXI. El projecte A Santa Cristina d'Aro Aprenem de les Diversitats és una d'aquestes accions dirigides a les famílies i l'edició d'aquestes llibretes n'és un dels resultats.
Un projecte sorgit d'un treball compartit entre els centres educatius Escola Bressol El Guirigall, l'Escola Pedralta i l'IRRI d'Aura, a més d'altres agents vinculats de manera directa o indirecta amb l'educació dels infants, per exemple, espais municipals de Santa Cristina d'Aro, biblioteca municipal, l'àrea de serveis socials i molts altres. És així, no, Sergi?
Això mateix. Tots aquests agents educatius han participat en una formació especialitzada en diversitats familiars que ha tingut com a objectiu principal construir una mirada compartida i oberta envers les famílies i, a la vegada, cercar i generar recursos i estratègies per tal que cada persona, des del seu context, pugui acompanyar a infants i joves en el procés de construcció de la seva pròpia identitat, des de la llibertat en les relacions i la pluralitat d'alternatives familiars. Durant el curs escolar 2021-22 s'organitzaran diferents activitats al voltant de la temàtica, com ara xerrades, tallers, contacontes, cinefòrums o teatre social. Els promotors de la iniciativa esperen que l'edició i distribució d'aquestes llibretes ajudi a reflexionar sobre els possibles prejudicis i estereotips que existeixen envers aquest tema i que és possible una societat més plural, diversa i lliure.
10 minuts i les 9. Som al Supermatí de Ràdio Capital. El documentalista Antoni Martí converteix el reportatge Homes de fum en un llargmetratge documental sobre l'ofici de carboner.
En el documental testimoniava l'intercanvi entre carboners de les Gavarres i de la regió sueca de Gävleborg i n'ha fet una relectura ampliada en tots els aspectes fins a convertir-lo en un llargmetratge documental de 80 minuts carregat de material inèdit i testimonis. Martí aprofita la celebració de les dues dècades per tornar a visionar el material d'arxiu i n'ha acabat fent un treball profundament documentat que mostra una gran quantitat de noves imatges de l'intercanvi i reflexiona sobre el llegat que en va deixar Forallac, on des de l'any 1996 se celebra la popular festa de la Carbonera. Per bé que els principals protagonistes de l'experiència han traspassat, el documentalista aporta el testimoni de persones que també van formar part de l'expedició que entre el 25 d'agost i el 9 de setembre de 2001 van fer 3.000 quilòmetres fins a la regió sueca de Gävleborg. Un mes després, una comitiva sueca va participar a la Carbonera i van mostrar com era el procés de carboneig a la seva regió.
Paula, on es gesta aquesta iniciativa cultural?
Doncs en el marc d'un acord de cooperació entre el Consell Regional i de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Relacions Exteriors. En el vessant més personal, al darrere del projecte hi van haver les figures de Pau Puig, historiador i excol·laborador extern de Generalitat, i d'Assumpta Febrer, que era la gerent d'un recent construït consorci de les Gavarres. El carbó vegetal ha tingut històricament una gran importància a les dues regions. A Suècia, a banda de ser una font energètica indispensable a les llars, va ser clau per a la indústria siderúrgica. D'altra banda, el carboneig manté un gran pòsit cultural i està estretament associat a les cançons de carboners del prestigiós poeta Dan Andersson, considerat el Jack London suec.
El documental també és un reconeixement a l'ofici de carboner.
Antoni Martí explica que el nou treball és un acte de reconeixement als vells carboners que durant segles han treballat des de l'anonimat per tal de poder tenir un plat calent a taula i poder-nos escalfar l'hivern. D'altra banda, argumenta que aquest és un treball més reposat i emotiu, a diferència del primer, en què es va fer amb una certa urgència per tal de tenir-lo a punt en poques setmanes, quan es va rebre la comitiva sueca durant la festa de la Carbonera de 2001. Assegura que un cop revisat tot el material gravat durant l'intercanvi, va poder constatar un gran nombre d'imatges extraordinàries, d'extraordinària qualitat plàstica i documental, i moltíssims detalls de vivències que no havia utilitzat per l'urgència de la producció. El treball, segons Martí, també vol retre un sentit d'homenatge a les persones que ja no hi són i van ser claus en aquella experiència cultural, com són l'Assumpta Febrer, els Carbonera Puigpla de la Bisbal i Lluís Ribes de Sant Gregori, que en el crepuscle de les seves vides van poder mostrar una vegada més la seva saviesa davant l'expectació creada en aquest intercanvi internacional.
L'estrena i l'exposició commemorativa serà al Mundial de la Bisbal.
La iniciativa és recuperar l'experiència a través d'aquest llargmetratge documental compta amb el suport dels ajuntaments de Forallac i de la Bisbal d'Empordà. L'estrena està programada per als dies 15 i 16 d'octubre, coincidint amb el període en què s'hauria celebrat la Carbonera, que aquest any, com el passat, ha estat suspesa per la pandèmia. L'estrena del documental anirà precedida i complementada, a més, amb una exposició commemorativa que es podrà visitar al vestíbul del Mundial. L'exposició s'inaugura aquest divendres 1 d'octubre a les 10 i es podrà visitar fins al dia 17. Posteriorment, el documental es projectarà a Cassà de la Selva, Torroella de Montgrí, Monells, Sant Gregori, Girona i Llagostera.
Gràcies, Paula. Sis minuts i arribarem a les 9 del matí. Ara hem d'explicar-vos una notícia esportiva. propers dies 9 i 10 d'octubre, les aigües de la Costa Brava recuperen la Radical Ocean 52, la competició de natació en aigües obertes de referència a les costes catalanes, que enguany arriba a la 12a edició. La travessia, que té l'objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i respectuosos amb els oceans, recupera la normalitat amb un pla d'autoprotecció realitzat pel personal tècnic acreditat de la Generalitat.
Aquesta nova edició manté els tres recorreguts, 1,5 km, 3,5 km i 7 km entre Calella de Palafrugell i Llafranc, que tindran lloc dissabte 9, i també la Radical Kids i el Radical Relays i altres activitats familiars el diumenge 10. Per tal de poder mantenir les distàncies de seguretat entre les persones del públic i també els participants, les proves de 7 i 1,5 km s'inicien a la platja de Llafranc, des d'on les embarcacions de l'organització traslladaran els participants al punt de sortida a la platja de Calella de Palafrugell. Com les edicions anteriors, totes les proves finalitzaran a la platja de Llafranc.
La prova d'un quilòmetre i mig, Eugènia, voreja la costa seguint el recorregut del camí de ronda entre Calella i Llafranc.
La de 3,5 km consisteix a nedar des de les Illes Formigues fins on els participants seran acompanyats amb una embarcació fins a Llafranc. La de 7 km, la travessia estrella, proposa als participants el desafiament de nedar fins a les Illes Formigues a 3 km de la costa i des d'allà dirigir-se cap a Llafranc. Com en edicions anteriors, la Club Radical Swim i Ocean 52 uneixen esforços i sota el paraigua Junts per l'Oceà es portaran a terme diverses activitats de conscienciació mediambiental, com per exemple el Beach Cleanup, que és la recollida de residus a la platja de Llafranc, i l'Ecoswimming, una activitat de natació per recollir residus al mar. Així mateix s'impartiran xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans. L'objectiu és aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans. També es vol incidir en la necessitat de cuidar-los per poder-ne seguir gaudint. Amb un total de més de 12.000 participants en les 11 edicions ja celebrades, la cita s'ha convertit en un referent de la natació en aigües obertes, esport cada vegada més popular a Espanya. Les proves de la Radical Ocean 52 reuneixen tant a nedadors populars amants de les aigües obertes com a esportistes d'alt nivell. L'organització, que enguany comptarà amb un total de 950 participants, 40% menys que en anteriors edicions, degut a les mesures de la seguretat, tancarà les inscripcions el dia 1 d'octubre, és a dir, avui.
Gràcies, Eugènia. 3 minuts per arribar a les 9 del matí, quan acabarem el programa. Abans volem fer un repàs de l'agenda, coses que podem fer aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. N'hem parlat, durant el dia d'avui, de la Fira dels Vins i Caves de Catalunya, que es fa a Palafrugell, avui, demà i demà passat. Avui, per exemple, a les 10 hi ha una visita a un taller de ceràmica 100% artesanal a Corçà, visites com la visita a un altre taller de testos de ceràmica a Vullpellac, jornades culturals aquest cap de setmana a Pere Tallada, també la jornada sobre com crear un projecte artístic o artesà, que és dissabte a les 4 de la tarda. A més, aquest cap de setmana, també n'hem parlat durant aquesta setmana aquí al Supermatí, aquest cap de setmana és el 21è cap de setmana ibèric de l'Empordà. Per això es faran un seguit d'activitats com visites guiades, jornades de portes obertes per totes les edats, per apropar-se a qui eren els ibers, no? Un programa d'activitats que mostrarà com la societat ibèrica aprofitava els recursos naturals per qüestions de la vida quotidiana. I això es pot gaudir al Museu d'Ullestret, al MAC d'Ullestret, al MAC d'Empúries, a Sant Sebastià de la Guàrdia o al Museu del Suro, entre altres. I a més, aquest cap de setmana, concretament diumenge a les 7, hi ha un concert de Lídia Pujol a l'Espai Ter, el concert Conversando con Cecilia, càrrec de Lídia Pujol, on interpretarà cançons de Cecilia que conviden a silenciar els intermediaris mediàtics, culturals, polítics, familiars o religiosos per preguntar-nos qui som, què pensem i quin és el nostre desig més profund. A tot això, el diumenge a l'Espai Ter, a les 7 de la tarda. Pràcticament les 9 del matí. I acabarem el programa fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres, amb estat de cel parcialment entenyinat i temperatura que es mourà entre els frescos 13 graus de mínima al matí i al voltant dels 24 graus de màxima. Dissabte, jornada assolellada amb efímera pujada a la temperatura i vent de garbí a partir de migdia que durarà fins al migdia de diumenge. La setmana acabarà amb un canvi de temps que ens portarà més inestabilitat les darreres hores de diumenge, amb pluja i descens de la temperatura.
Doncs aquest supermatí que hem fet aquesta setmana, Miquel 40, l'Albert Aparicio, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Lorena Lupo, la Marc Coll, en Marc Clapés, la Maria Alzina, la Mariona Fernández, en Martí Seguer, la Paula Balcebre, la Paula Abrines, en Sergi Villena i en Marc Vila. Que tingueu molt bon dia i nosaltres tornem dilluns. Que tingueu també molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé.